Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Bona nit, amics i amigues. L'equip de govern municipal de Barcelona presentava dilluns un paquet de mesures per garantir l'exercici de la llibertat religiosa. Aquesta iniciativa s'adreça sobretot a les confessions minoritàries que hi ha a la capital catalana per facilitar-los l'accés a l'espai públic i la utilització dels equipaments municipals a través de l'aprovació de dos protocols que ho regularan des d'ara. Es reforça igualment la línia de subvencions i el pressupost de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament. La mesura la presentava el tinent d'alcalde Jaume Asens i la comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat, Lola López. Tots dos van insistir en la diversitat religiosa creixent a la ciutat i a la necessitat que sigui més visible per justificar aquestes mesures. És bo que els poders públics civils, des de la neutralitat religiosa, col·laborin amb les religions. El que ja no seria tan bo és que volguessin controlar-les. I, sobretot, seria molt negatiu que les excloguessin, com ha passat alguna vegada amb alguns gestos de l'alcaldessa o d'altres autoritats. Avui parlem a temps de diàleg sobre la trobada de grups de 3E que es va fer a la Seu d'Urgell el 8 d'octubre passat. Ens acompanyarà uns minuts un dels coordinadors, mossèn Ivan Ayala. El vocabulari interreligiós, com cada dimecres a aquesta hora a Ràdio Estel, també ocuparà uns instants del programa. I el testimoni serà d'un evangèlic, Cristian Arbós, que està vinculat a la Casa d'Oració de Vilapiscina de l'Església Pentecostal a Barcelona. Ens explicarà per què creu en el Crist de les religions reformades evangèliques i com viu la seva fe. Un petit resum de previsions completarà el programa d'avui. Us acompanyarem fins a 11:45. El Joan Trias a la producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg. Els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Recordem breument que portar un testimoni de diàleg interreligiós com a via per la pau va ser la intenció amb la qual el dominic pakistanès James Channan, director del Peace Center de Lahore, al Pakistan, va participar en la conferència internacional sobre temes de diàleg i de relacions entre religions anomenada Interfaith and Community Service Challenge. Es va fer a Washington del 20 al 23 de setembre i es va desenvolupar a la Casa Blanca, a la Georgetown University i a la Gallaudet University, segons l'agència Fides en el Congrés, promogut pel president americà Barack Obama en persona, i van participar més de 60 estudiosos o líders religiosos d'una trentena de països i dels 5 continents per compartir les seves experiències i competències en matèria de diàleg interreligiós i de construcció de la pau.
Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
L'experiència interreligiosa que us proposem de compartir amb nosaltres avui, amics oients, té un nom propi, TZ, Aquesta experiència a través dels grups de pregària es reunia a nivell de Catalunya el dissabte 8 d'octubre a la Seu d'Urgell, en la desena edició d'aquesta trobada de grups de pregària amb cants de TZ. Va ser una convocatòria oberta a totes les generacions de grans i joves amics de TZ que van fer pregària i van desenvolupar diverses activitats de descoberta i de reflexió. Reviurem els propers minuts breument aquesta trobada amb el coordinador d'aquesta comunitat ecumènica de TZ, el bisbat d'Urgell, i un dels organitzadors de la trobada, Ivan Ayala. Ens escolta ja mossèn Ivan Ayala. Bona nit, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Bona nit.
Què destacaria del que va ser la trobada de grups de pregària amb cants de TZ a la Seu d'Urgell ara fa uns dies?
Sí, jo crec que el que més destacaria és la disponibilitat de la gent per participar-hi. Sabem que la Seu d'Urgell és una mica lluny, però l'important és que no hi ha barreres ni fronteres per traslladar-nos fins a on nosaltres i l'esperit de TZ es pot portar. Aquesta experiència ha sigut molt enriquidora pel bisbat i per nosaltres mateixos, els que van organitzar aquesta trobada, perquè van trobar una bona resposta i una acollida impressionant que ens porta a continuar fent aquestes trobades.
Les trobades a nivell de Catalunya ja porten 10 edicions. Quin és el seu significat i quin impuls creu vostè que dona a tota aquesta font d'aigua viva, no? Com definia en el seu moment, ja fa molts anys, Joan Pau II, el que és l'experiència ecumènica de pregària amb cants de TZ?
Sí, jo crec que la resposta a aquestes trobades petites, diguem-ho així, a nivell de Catalunya, és com si fos una resposta a les trobades europees de TZ. I com ja sabeu, no sé si... Bueno, sabeu que el 2006 això es va començar com a resposta a aquesta inquietud. Què fem després de la trobada de TZ? I per això l'any 2006 es va fer la primera trobada de grups de pregària a Girona. I l'última darrera va ser aquí a la Seu d'Urgell. Jo crec que la proposta meva per a continuar aquestes pregàries és que hi hagi molta gent vinculada, no només d'un lloc, per exemple, a nivell de Catalunya, sinó que arreu de Catalunya hi pugui haver-hi una persona encarregada i l'any que ve poder organitzar millor encara, perquè clar, al començament és una mica dur, però de vegades quan comences ja això camina sol.
Ja sabem que TZ és un monestir, una comunitat ecumènica situada en aquest poblet petit de França. El germà Roger Schutz va tenir aquesta intuïció profètica de posar en marxa una experiència monàstica oberta a la pregària meditativa i amb caràcter ecumènic que molts cristians volguessin fer i compartir arreu del món. Des de TZ fins a la resta del món s'ha anat estenent aquesta preciosa taca d'oli en forma de pregària intercristiana i ara en molts llocs es fa setmanalment. Per exemple, a Barcelona, recordem-ho, a l'església del Sagrat Cor del carrer Casp, tots els diumenges a 8:45 del vespre. Estem segurs que a la Seu d'Urgell, com a Girona, a Tarragona, a Lleida, altres llocs, hi ha també experiències de pregària. Tenint en compte que no és una estructura pròpia dels instituts de vida apostòlica o de les formes de vida cristiana permanents, TZ, per a la gent que vol gaudir d'aquesta experiència de manera regular, què pot representar? Per exemple, un matrimoni que està en un equip de matrimonis o una persona que és d'un moviment cristià o que és evangèlic o que és ortodox o catòlic.
Sí, jo crec que la comunitat de TZ és una comunitat monàstica cristiana ecumènica. Això hem de començar dient-lo perquè hi ha molta gent que pensa que només és catòlic. No. Hi ha un ecumenisme en la qual està oberta a totes les religions. I desafortunadament, diguem-ho així, a TZ Europa, s'estipula que els que puguin, els que han de participar han de ser de 16 anys, bueno, 16 anys fins a 35. Però està obert, diguem-lo així, al poble de Tizé, a les famílies, ara que tu parles de matrimonis i persones que estan vinculades a aquest ritme de pregàries, jo crec que és l'oportunitat de començar a obrir el nostre cor, a obrir, diguem-lo així, que els cants repetitius, les pregàries i tota aquella trobada que hi ha entre persones que fins i tot no ens coneixem, però que al final són una comunitat, són germans que ens apleguem al voltant d'una creu, al voltant de la Mare de Déu, i unes espelmes, uns ciris que representen, diguem així, la llum de Crist, Crist que està enmig de tot el poble cristià.
Doncs anant als orígens, hem conegut una miqueta més, segur que molts oients ja coneixen el que és la realitat de Tizé. I per acabar aquesta breu conversa amb Ivan Ayala, sacerdot del Bisbat d'Urgell i un dels coordinadors de la trobada que es va fer el 8 d'octubre passat, també responsable de Tizé al Bisbat d'Urgell, m'agradaria que destaqués alguna vivència concreta de tot el que va ser la jornada del 8 d'octubre passat, on es van fer pregàries, es va compartir el dinar, diverses experiències, oi?
Sí, ha sigut una trobada molt enriquidora, com he dit abans, perquè van començar molt aviat i ha sigut una cosa que ha anat molt puntual. Van començar a les 10 en l'acollida i pregària al seminari de la Seu d'Urgell i van acabar amb el comiat, o sigui, a la pregària a les 17:30 fins a les 18:30. O sigui que durant aquell temps de 10 del matí fins a les 18:30 han hagut dos moments molt importants. El primer és aquesta gran acollida i presentació de lo que seria en aquest moment la pregària o la trobada aquesta de Tizé. I després, una altra que jo remarco molt va ser la visita a la catedral i a visitar a Nourapats, que és una entitat, diguem-lo així, de Càritas que existeix a la Seu d'Urgell. Però el centre de tot va ser a les 5:30 la gran pregària, a la catedral. O sigui, jo m'imaginava ja a les trobades de Tizé Europea, perquè, clar, això una coral impressionant, hi havia molta gent, molt joves, o sigui que s'assemblava molt a lo que és la trobada europea i o la trobada de Tizé a nivell d'aquí, de Tizé.
Doncs celebrem que hagi estat així i estem segurs que potser molts nois i noies, homes i dones, que no han pogut anar a la trobada europea que es fa pels vols de cap d'any, sí que hagin pogut gaudir d'aquesta experiència més propera i així també hagin entrat més en el que és l'espiritualitat de Tizé. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Mossèn Ivan Ayala, un dels coordinadors de Tizé, en el que és la trobada del 8 d'octubre passat a la Seu d'Urgell i també d'aquest gran corrent ecumènic d'espiritualitat al Bisbat d'Urgell. Gràcies, Ivan Ayala, bona nit i fins una altra.
A vosaltres, bona nit.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Diòcesi, cristianisme. En el catolicisme, una diòcesi fa referència a un districte o territori en el qual té i exerceix jurisdicció espiritual un prelat, un arquebisbe o un bisbe, entre d'altres. Les diòcesis es poden agrupar al seu torn en províncies eclesiàstiques, al capdavant de les quals hi trobem una arxidiòcesi. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
El creient de la setmana és avui Cristian Arbós. És evangèlic des de fa un any i mig. Està vinculat a la Casa d'Oració de Vilapiscina, a Barcelona, i, per tant, a l'Església Pentecostal. De la seva fe, de la seva evolució i de la seva concepció també del cristianisme, que és la seva religió, i del diàleg interreligiós, parlem els propers minuts amb el nostre convidat. Ja és aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona, Cristià Narbós. Bona nit, benvingut a Temps de Diàleg a Ràdio Estel.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
Primer de tot, què és l'Església Pentecostal dins del protestantisme?
Bàsicament, l'Església Pentecostal és una de les branques de l'evangelisme, a la qual, bé, diguem-ne que es commemora, doncs, que l'Esperit Sant entra, diguem-ne, el que seria el cor i l'esperit dels apòstols de Nostre Senyor Jesucrist, i en el qual otorga el que seria el que diem nosaltres el do de llengües, el do d'idiomes, no? En el qual els apòstols, doncs, comencen a expressar-se en idiomes en els quals ells no coneixien, per obra i gràcia de l'Esperit Sant.
El que passa és que en aquesta presència de l'Esperit Sant sobre els apòstols i a partir d'aquí la creació, el naixement de l'Església de Jesucrist, hi creuen tots els cristians, no? També els catòlics, els ortodoxos, d'alguna manera.
Sí, bàsicament sí, amb algunes petites diferències, depèn de la branca que sigui, però bàsicament són bastant coincidents.
Bé, quina és la seva evolució? Perquè vostè és evangèlic des de fa un any i mig. I
sí, correcte.
En té uns 40, si no té inconvenient de dir-ho, l'edat.
No, cap, 40. Encara no estic en edat de treure panys.
Molt bé, molt bé. Doncs amb 40 anys... Disculpi que jo havia dit jo, però gràcies. Per...
No passa res.
40 anys, Cristià Narbós, des dels 38 i mig, ha passat a vincular-se a aquesta església cristiana pentecostal. Com va ser la seva evolució? Vostè ve d'una família, ens ha dit que era no creient, que era atea.
Exacte.
Va tenir alguns contactes amb el catolicisme i després es va passar a aquesta església.
Correcte. Bàsicament jo vaig començar, que seria més o menys cap als 20 i pocs anyets, en el moment que una situació familiar per mi molt complexa em va, diguem-ne, guiar a buscar respostes, no? La humanitat ho entendeix molt, això, a buscar respostes a allò que desconeix, que no coneix i que vol entendre què li passa. Això el que va fer és que m'acostés al catolicisme. Tot i que veia que algunes coses sí que podien ser lògiques i coherents, veia molta contradicció. És a dir, quan, per exemple, diu que Déu Nostre Senyor diu que no hem d'adorar a ningú més que a ell, sobta de que, bé, els catòlics, doncs, veneren a la Verge Maria, veneren a determinades verges, sobretot coses pràctiques que no estaven a la Bíblia, com el rest del Rosari, etc. Tot això em va anar allunyant i pensant que, bé, això, doncs, una miqueta, com es diria, un cuento chino, no? Llavors vaig passar a l'ateisme. Però va haver un momentet, no?, farà com cosa d'un any i mig, com vostè molt bé deia, jo estava donant una volta pel meu barri i vaig veure, doncs, una colla de joves que estaven predicant l'Evangeli. Llavors, bé, jo em vaig acostar a escoltar-los i un cop van acabar jo ja marxava i un dels nois, quan veia que marxava, es va acostar cap a mi, em va saludar, em va dir si podia parlar a mi, res, 5 minutets, i, bueno, ens vam tirar 3 hores parlant. Val? Llavors em va dir que era, efectivament, que era de l'Església d'Adoració de Vilapiscina, i em va convidar a anar-hi. Llavors, bé, vaig començar a anar-hi, llavors veia sensacions anaven tornant, no? Era com si l'Esperit Sant estigués tornant dintre meu, després de molts anys d'haver-lo jo abandonat. I des de llavors.
Des de llavors va a les trobades. Com és el dia a dia de la casa d'oració de l'Església Pentecostal a Vilapiscina, a Barcelona?
Molta feina.
Molta feina, vostè està implicat directament.
Sí.
Fan trobades de pregària, fan la celebració de la paraula habitual cada setmana.
Sí, sí, sí. Sí, nosaltres el que fem és molt estudi bíblic. Tenim el que serien les espigues d'home i les espigues de dona, en la qual s'analitza, doncs, la paraula. Fem cursos bíblics també, tant com per nens petits com per totes les franges d'edat. Fem el culte de lloança els divendres, fem 3 cultes també els diumenges, matí, tarda i nit, i vespre, perdó, més que res perquè ens ve molta gent, la sala és petita i hem de fer tres cultes dominicals, a part de que fem activitats com excursions, trobades, dinars, sopars, etc., com qualsevol col·lectiu normal i corrent.
Com es veu socialment un cas com el de vostè, una persona que d'alguna manera pertanyia sociològicament a un sector majoritari en la societat, que és el sector allunyat de la creença religiosa? Alguns creients, altres no creients, però allunyat una mica de l'experiència religiosa. És el que tenim actualment a Catalunya. Li diuen coses, per exemple, que fa, de què vas? Com és que et fiques en aquestes coses?
Miri, des de que m'han menjat el cap, que si m'he ficat en una secta, etc, això ho escolto jo cada dia. És a dir, jo puc entendre que la gent ja té els seus costums, ja, de segles endarrere. Llavors, quan una cosa és nova o relativament nova, la gent es tira com molt cap enrere i, clar, hi veu altres actituds de sectes, però de sectes professionals, i pensa que has caigut en una secta, que t'han menjat el cap, que et trauran tots els diners, et trauran la casa, històries d'aquest tipus.
És això, això que diu vostè són sectes destructives. No?
Totalment d'acord.
Amb el que és l'experiència religiosa.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Però molta gent ho vincula.
Bé, de vegades és això, que o per ignorància o perquè no està de moda viure l'experiència de Déu en el món, per la raó que sigui, no?
Exacte.
Es veu amb recança. Però em diu vostè que hi va molta gent, i és que moltes vegades aquestes esglésies protestants, com també algunes catòliques que es facin atractives per a gent, doncs moltes vegades tenen molta potencialitat a nivell d'aconseguir que hi hagi gent que s'impliqui, perquè estem en una societat molt secularitzada. Llavors hi ha molt camp, diguéssim, per fer, sí, que se m'entengui bé,
sí,
això.
Sí, sí. Sí, bé, nosaltres tenim un missatge que és molt fàcil, és la Bíblia. Ja està, o sigui, no ens encaparrem més. El que diu la Bíblia és la paraula de Déu.
La Bíblia és el llibre de referència de tots els cristians.
Evidentment, evidentment. Sí, ho hauria de ser, no? Però la Bíblia és la Bíblia. Inspirada per Déu, escrita per l'home. Punt. A partir d'aquí, cadascú que li vulgui, que busqui les ramificacions que hi hagi. La Bíblia és la Bíblia, Déu és Déu, l'Esperit Sant és l'Esperit Sant i Jesucrist és Jesucrist. I ja està. O sigui, no és burlar el missatge. És a dir, el missatge del cristià és un missatge... No és ni que maco, que meravellós que és tot, no tothom és fill de Déu. O sigui, la vida del cristià és complexa.
Avui ens acompanya Cristian Arbós, és evangèlic de la Casa d'Oració de Vilapiscina, a l'Església Pentecostal de Barcelona, és el creient de la setmana i ens ha explicat la seva experiència. Sabem que quan parlem d'experiència religiosa sempre rebutgem qualsevol proselitisme i el que fem és fomentar que les religions puguin donar testimoni en aquesta pluralitat que tenim. Vostè predica l'Evangeli al carrer o té la sensació que pot proposar la seva fe als altres i aconseguir que persones indiferents doncs, es facin cristianes a través de la seva església?
A veure, primer un petit incís.
Sí.
El cristianisme no és una religió. No és religió. O sigui, l'evangelisme no és religió. Jesús no va venir a inculcar una religió, a inculcar uns modes de fer, una moda d'actuació. Jesús ens va donar llibertat.
Ell ho va dir clarament, sí. No vinc a abolir, sinó a transformar i a perfeccionar, no?
Molt correcte. Ell no va venir a dir que anéssim a missa tots els diumenges. No va demanar que féssim sants sacrificis de la missa ni recéssim rosaris. No. Per tant, el concepte religió amb evangelisme és incorrecte.
Doncs ens ha donat una miqueta la clau, diguéssim, sí, revolucionària, transformadora, sí, del que és.
Sí, seria... no és carregar-se res, no és carregar-se cap esquema, però és la realitat.
I com entén vostè el diàleg interreligiós? S'ha trobat alguna vegada des que és evangèlic amb algun musulmà, amb algun jueu, amb algun budista?
Sí.
Ha conegut experiències de diàleg interreligiós?
Poquetes, però sí. I, bàsicament, l'eix nuclear és la creença en Déu, bàsicament. Nosaltres el que no fem és a dir, escolta, nosaltres és la nostra veritat absoluta i tu estàs equivocat. No, escolta, això ho inspira Déu Nostre Senyor. I és Déu Nostre Senyor qui es manifesta. A partir d'aquí, cadascú pot fer la interpretació que vulgui i sempre serà tan respectable com la que més. Només faltaria.
Avui acabem el testimoni del creient de la setmana, de Cristian Arbós, evangèlic, proposant una cançó que ell ha triat. Es titula Hay libertad en la casa de Dios i, com sempre volem fer en aquest programa, li demanem al mateix convidat que la presenti, que presenti aquesta cançó i ens digui doncs, qui la canta per invitar els oients a compartir-la. Hay libertad en la casa de Dios.
A veure, és una cançó que jo crec que defineix molt bé el que hauria de ser el cristianisme. Déu no va venir per posar cadenes. Déu no va venir a buscar esclaus. Déu va venir a donar-nos llibertat. Hem de tenir llibertat per cantar les lloances a Déu. Hem de tenir la llibertat per creure en el que vulguem creure. Hem de tenir llibertat per acostar-nos a la gent que més ho necessita. Jo crec que és una cançó que defineix el que jo crec que hauria de ser un cristià humil i seriós a la vegada.
podem sentir el teu goig, podem sentir el teu riu, volem ballar, són algunes de les frases que es diuen en aquesta cançó, interpretada per Art Aguilera, en
correcte,
aquest cas. Gràcies per la seva presència, Cristian Arbós. Ens acomiadarem avui, doncs, amb aquesta cançó Hay libertad en la casa de Dios. Bona nit i fins una altra.
Moltes gràcies per convidar-me.
Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Fins aquí la...
l'edició d'avui de Temps de Diàleg. Gràcies per la vostra companyia. Ja s'acosta el dia en què el Papa Francesc visitarà Suècia per commemorar els 500 anys de la Reforma Protestant. Aquesta visita serà històrica i potser pensem que se n'està parlant molt poc a hores d'ara en els mitjans de comunicació. Hem estat amb vosaltres. A aquesta hora el Toni Huguet a les vies de so, el Joan Trias a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.